Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. Vox ha advertit que no donarà suport PP i Ciutadans a Andalusia si no eliminen el pressupost destinat a la llei sobre violència de gènere. Malgrat l'acord assolit entre PP i Ciutadans, els dos partits necessiten el suport de Vox per fer possible la investidura del popular Juan Manuel Moreno com a president de la Junta. El secretari general de Vox, Jaime Ortega Smith, ho ha dit a Granada aquest dimecres, on ha assegurat que el suport del seu partit a un pacte amb PP i Ciutadans a Andalusia depèn de si aquests partits volen fer realment un canvi i no repartir-se seients i cotxes oficials. Més coses. Hisenda posa en marxa la segona fase per demanar la devolució de l'IRPF dels pares i mares que van cobrar la prestació quan van tenir un fill, tal com va dictaminar una sentència del Tribunal Suprem. Aquesta segona fase del pla de devolucions afecta els pares i mares que van tenir el fill els anys 2016 i 2017. El ministre calcula que retornaran uns 1.200 milions d'euros a més d'un milió de mares i pares. Els contribuents que van cobrar les prestacions dels fills tinguts en 2014 i 2015 ja van poder començar a fer les seves sol·licituds de devolucions el mes de desembre. I avui la Guàrdia Urbana ha demanat col·laboració ciutadana per localitzar un conductor que va fugir després d'atropellar greument una persona a l'Avinguda Diagonal de Barcelona la nit de Cap d'Any. L'atropellat és un jove de 25 anys que va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic. Els fets van passar en la cruïlla de la Diagonal amb la Via Augusta i no amb Rambla Catalunya com havia informat en un principi la Guàrdia Urbana. Va ser poc abans de les 2 de la matinada. I també avui ha estat notícia l'accident al tram Besòs, al final de la línia T4 a l'estació de Sant Adrià del Besòs, que ha provocat 4 ferits, segons els bombers. 5 dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets, juntament amb els equips d'emergència i la policia local. El tren no ha frenat i ha xocat amb el topall de la via a 9:15 del matí, segons Protecció Civil. Un dels ferits és la conductora del comboi, que ja ha quedat atrapada com a conseqüència del xoc. Ja ha estat alliberada, evidentment, i l'han traslladat al Vall d'Hebron en estat greu. I encara un apunt cultural, i és que avui hem conegut més detalls sobre les instal·lacions que ocuparan l'antiga presó de la Model de Barcelona. L'edifici acollirà un auditori que tindrà una sala d'actes. Les obres començaran al febrer, tindran una durada prevista d'uns 6 mesos i costaran 600.000 euros, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona. La presó Model va tancar fa un any i mig. L'auditori es destinarà a activitats ciutadanes, culturals i lúdiques vinculades al barri i a les entitats del territori. I fins aquí l'actualitat. Continua la nostra programació avui amb el programa L'Hora del Pati amb Jordi Cabanes i Raül Adames.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 9:15 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 9:15 del matí. Gaudeix amb els teus de les autèntiques galetes Birba. Les galetes artesanes elaborades amb receptes tradicionals, sense colorants, sense conservants i sense oli de palma, només amb ingredients naturals de la més alta qualitat. Les teves galetes Birba de sempre, com sempre, perquè ens agraden les coses fetes com abans. Birba, naturals des de 1893.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Una de les dificultats més importants que ens trobem en educació, ja siguin els professors o els pares, i aquests encara més, de fet, és combinar en la seva justa mesura l'exigència i l'acolliment. Ja sabem que no és possible educar si no s'estima, i sabem també que estimar no és només un sentiment, sinó que és, sobretot, un judici. Estimar és voler el major bé de l'altre. Ara bé, l'amor també és un afecte. No som només raó. També som sentiments, i és just que puguem expressar-los i gaudir-ne. Perquè si hi ha alguna cosa pitjor que deixar-se endur pels sentiments és reprimir-los del tot. Per això, a l'hora de renyar el teu fill o a l'hora de corregir un alumne, sovint ens hem de debatre entre el que et dicta la raó i el que et demana l'afectivitat. Sembla un dilema irresoluble que obliga a escollir entre la veritat i la misericòrdia. Penseu en el vertigen que molts podeu sentir davant de la pregunta: «Carinyo, em queda bé aquest vestit? Veritat o misericòrdia?» Aquest dilema, que en educació es formula entre exigència i acolliment, com dèiem, sembla irresoluble, però no ho és, perquè hi ha un lloc on la veritat i la misericòrdia coincideixen: el perdó. El perdó no amaga la justícia, allò que ens mereixem pel que hem fet, sinó que la porta a un major compliment a través de la misericòrdia, perquè també és just reconèixer la mirada d'amor d'un Déu que ens fa mereixedors, perquè ens ha estimat abans de tots els temps amb un amor infinit. Aquesta és la certesa que ha d'impulsar tot acte educatiu, com a pares i mestres. La imitació de la mirada de Crist, que fa noves totes les coses, inclòs el nostre límit i el nostre pecat. Per això, per poder educar, cal fer evident sempre que ni les transgressions ni les restitucions, és a dir, els càstigs, que se'n puguin derivar, trenquen ni han de trencar la relació educativa. D'altra banda, però, la misericòrdia no pot ser negligent, com deia el papa Benet XVI. És just que esperem no només la misericòrdia de Déu, sinó també la seva justícia, en el sentit que cada reconciliació ens faci més sants i més capaços de complir la seva voluntat.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Si els rànquings aplicats a les universitats ja ens semblen discutibles, quan s'apliquen a les etapes obligatòries o fins i tot al batxillerat, són directament un desastre. No només perquè les comparacions sempre són odioses i alguns dels paràmetres són difícils de quantificar, sinó perquè en ocasions es valoren factors que són irrellevants o directament contraproduents. La importància relativa d'alguns ja es veu a simple vista. La superfície de les instal·lacions esportives o una gran oferta d'extraescolars no són comparables en importància al projecte educatiu, a la metodologia o fins i tot al rerefons antropològic d'una escola. Hi ha altres indicadors, però, que són més difícils de valorar. Els resultats de les proves diagnòstiques, per exemple, o els resultats de la selectivitat, que, sent importants, s'han de mirar en perspectiva. Obtenir un 100% d'aprovats a la selectivitat no dona una informació prou significativa de la qualitat d'una escola, si no ho compares amb el percentatge de suspesos de primer i de segon de batxillerat. Si aconsegueixes aquests resultats tan brillants a base de suspendre molt, potser ets un gran filtre, però no ets una bona escola. De fet, els mestres no ens ha estat donat recollir el fruit de la nostra feina. Nosaltres treballem pel futur i no saps mai quan i com esclatarà aquest futur. Un bon indicador de la qualitat d'una escola seria, hauria de ser, veure com estan els alumnes al cap d'un any, o de 5, o de 10, d'haver marxat de l'escola. Com els ha anat a la universitat, com els ha anat a la feina, a la vida en general. Ja sabem que això és impossible d'aplicar a la vida real, però en certa manera la ràdio és màgia i els botons de mostra potser sí que són possibles.
L'hora del pati.
Bona nit. Un vespre més a l'hora del pati amb en Raon Adames, que us parla Jordi Cabanes. Avui amb uns quants exalumnes. Dic exalumnes, no són exalumnes nostres en absolut, però sí que ho són perquè els hem convidat, no pel que estudien ara i per la tasca professional que fan ara, sinó perquè ens vinguin a parlar del lloc d'on són exalumnes. No? Ens acompanya, per una banda, el Carlos Tejera, llicenciat en dret.
Bona nit, Jordi.
Estàs estudiant ara el màster d'advocacia, diguéssim, no?
Sí, ara estic estudiant a Pompeu el màster, que són una durada d'un any, i després pràctiques i ja advocat.
Molt bé. Ens acompanya també l'Ignacio Pauplana. Ignacio, bona nit.
Això mateix, bona nit.
Tu ets estudiant de Sociologia.
Això.
Molt bé, molt bé. La Blanca Julià.
Hola, bona nit.
Que fas Psicologia.
Sí. Mm?
I la Patricia Aizcorbe. Bona nit, que està estudiant dret.
Sí.
I també està amb nosaltres la Lorena Jané. Bona nit, Lorena.
Hola, bona nit.
Que tu ja ets llicenciada en dret i ADE.
Exacte.
Molt bé.
Per fi, Jordi, hem muntat una aula. I ara ja sí que ja estem còmodes aquí. Ara ja això ho sabem controlant més, no? Que el programa... Bueno, saps, això és... hi ha un malote per aquí, segur. El de Sociologia té tota la pinta.
Té tota la pinta.
Sí, malotes.
Sí. Es veurà.
Aleshores, no ho hem dit a la presentació, però la raó per la qual esteu aquí és perquè ens parleu de l'escola on havíeu estudiat, no? Ens podeu dir una miqueta... on havíeu estudiat cada un de vosaltres, Carlos? No cal que siguem cap ordre, Carlos?
Bueno, jo vaig estudiar a un col·legi, no a Barcelona, sinó a Sant Cugat, al Viaró, i vaig fer ahir tota l'etapa escolar, fins al batxillerat, on vaig agafar la branca dels socials. M'agradava l'economia, m'agradava les matemàtiques, no era molt fan de les ciències, i llavors em va semblar una bona sortida i amb bones carreres després per tocar una mica de tot.
I tu, Ignacio?
Jo també vaig fer el social, però a una escola de Barcelona, en aquest cas, a Santa Isabel. I sí, és una mica també el que ha dit el Carlos.
I vosaltres dos, diguéssim, tu estàs com al final de l'etapa
sí.
universitària i tu estàs com al començament.
Al principi. No?
Jo vaig estudiar a Canigó, vaig estudiar el científic, el tecnològic, perquè soc de números, però bueno, vaig acabar estudiant psicologia.
I... ja t'has números, però t'has quitat.
M'he quitat, exacte. I això.
Lorena?
Jo vinc del fer batxillerat, vaig fer el batxillerat allà, vaig fer el tecnològic perquè era un moment que no sabia el que volia fer i tothom em deia que en el tecnològic tindria més sortides i llavors això... a l'hora d'escollir m'aniria millor.
És un fet, en cas de dubte, l'opció menys restrictiva i hem de reconèixer, fins i tot els que som de lletres,
que no l'opció menys restrictiva és la ciència. Em va anar molt bé per les mates que anem fer, pues, que després vulguis o no, encara que després bueno, vaig fer una carrera com ADE amb les del social, n'hi ha prou, però sempre va bé anar millor preparat.
I tu, Patricia?
Jo vaig estudiar al Madres Concepcionistes, vaig fer el social i odio els números, llavors estic fent dret perquè era una carrera que...
El Jordi també odia els números, no et preocupis.
Jo diria més aviat que els números m'odien a mi.
Sí.
Bueno, aleshores, la primera cosa que volia plantejar, així, és en un format com de titular, no? Esteu contents de la vostra experiència a l'escola a la llum de l'experiència a la universitat? Carlos?
Jo ara que tinc 5 anys de perspectiva, jo crec que bastant content amb l'escola. Jo, per exemple, el meu grup d'amics que tinc ara, més proper, són els amics de l'escola i això és el que m'emporto de l'escola més gran. O sigui, tenir relació encara amb 5-6 exalumnes del teu col·legi una confiança brutal i una amistat molt bona, s'agraeix.
Jo, per exemple, em sento molt afortunat de poder haver anat a l'escola, perquè hi ha altres països que no pots anar, la gent no té els recursos, però, i l'experiència bé, però sí que és veritat que es podria fer millor el sistema educatiu en general.
Bé, d'això en parlarem després, tranquil.
Jo vull dir que sí, estic agraïda, i des que vaig estar a l'escola estic agraïda, però sí que crec que una mica el que diu és el sistema educatiu com està, la metodologia que es fa, no crec que sigui la més adequada. El sistema com funciona educatiu no crec que sigui el més indicat per potenciar les nostres habilitats com persones en el fet també professional. Que ara professional, una vegada estic a la universitat, crec que el col·legi no ens acaba de preparar bé que ara a la universitat. Això sí, a nivell personal sí que crec que he anat a una bona escola on m'han donat uns valors i estic molt agraïda.
Sota les que havia, que diguéssim, totes són dolentes, has anat a una bona, diguéssim, no?
Podríem ho dir.
Vale, vale. Lorena?
Bueno, jo com a escola penso el mateix que la Blanca. Estic agraïda per l'escola a la que he anat. Em sembla que la formació que m'ha donat és molt bona, encara que sí que és veritat que hi ha coses que no s'ensenyen a les escoles, que és com pues, tenir una opinió, aprendre a debatir, aprendre el perquè de les coses, que a vegades t'ensenyen com són, pues, 2 + 2 = 4, però a vegades no t'ensenyen la lògica que hi ha darrere de totes aquestes coses.
Jo estic molt agraïda perquè considero que la meva escola és molt propera, llavors la parlar amb els professors i amb els alumnes és molt acollidora. I bé, com han dit els meus companys, sí que hi ha coses a millorar, però també hi ha coses molt bones.
Bé, sembla clar que la polèmica està... Bueno, la polèmica entre ells, no? Sí. Bé, amb vosaltres està servida.
L'hora del pati.
Bona nit, un vespre més a l'hora del pati amb el Raül Adames i el Jordi Cabanes. Avui ens acompanyen, com els hem presentat abans, el Carlos Tejera, l'Ignacio Pouplana, la Blanca Julià, la Patricia Aizcorbe i la Lorena Jané. Havíem començat que ja, diguem-ne, accelerant els motors, dient les coses que s'havien de corregir.
Jo apretaria el malote. A veure, Ignacio, si tu què canviaries al sistema educatiu?
Jo el que penso és que el sistema educatiu es premia massa, per exemple, la memorització, per exemple. Llavors jo, en comptes de premiar tant la memorització, que ara mateix tota la informació que vols la tens a la teva butxaca en 5 segons o menys, doncs les relacions interpersonals, el parlar en públic, per exemple, també la motivació que tens, etcètera. O sigui, una sèrie de valors que no s'inculquen molt. S'inculca sobretot la memorització i crec que no és tan important.
És una experiència comuna? No, no digues ja, Raül, perdona.
No. També la Blanca volia canviar el sistema educatiu.
No, jo estic d'acord amb tot el tema de la memòria que està dient. O sigui, al final, moltes vegades, i a la universitat, no? L'escola ens ha preparat per estar a la universitat, veiem que ens canvien una mica la pregunta i ja no entens res, o sigui, entra molt tot el tema que és memòria, i es potencia molt la memòria i no dona lloc a un alumne moltes vegades que pensi. Llavors, clar, el sistema educatiu al millor li interessa, no?, a aquests estudiants que només tinguin memòria i no sàpiguen pensar.
És que ho plantegeu d'una manera com si fóssiu pobres víctimes del sistema i jo no ho veig exactament igual, és a dir... Perquè, clar, a mi em passa que jo veig des de l'altra perspectiva. Jo tinc alumnes als quals els demano voleu fer el favor de pensar, no? És a dir, i, de fet, es posen nerviosos si fas preguntes massa de raonar. En el fons, hi ha un punt de voler treure's de sobre el problema, perquè no s'ho creu ningú, ni els alumnes ni els profes, i dir, bueno, aquí diem això, aboquem això, jo corregeixo i me'n vaig a casa, i tu ho aboques i te'n vas a casa. Però els principals que no volen pensar són els alumnes, en general. No és allò que dius... No estan tots àvids de pensar, que és una imatge que de vegades es fa des de... No? La gent té un impuls natural, ve al col·le superemocionat i llavors el mètode els matxaca. No sé què dir-te.
No, sí que és veritat que n'hi ha molts alumnes i crec que cada vegada més que no els interessa, o sigui, que no van res motivats a l'escola, que no volen... que són els primers que no volen pensar els alumnes. Però perquè els alumnes no vulguin pensar no vol dir que no et tinguin que ensenyar a pensar. Ah, sí, com professor ets el primer que dius, no?, que tu intentes que els teus alumnes pensin. Per què? Perquè els alumnes són els que no van motivats per pensar. Però és això, doncs, s'ha de motivar l'alumne perquè pensi. Perquè al final el més fàcil és dir, vinga, va, us estudieu això i ja està, no? Història, bueno, va passar això, això i això i ja està. Tampoc es tracta d'això, no? I ens arriba un professor que et fa pensar. Nosaltres, jo he tingut professors que m'han fet pensar, però molt pocs.
I també és veritat que si et fan pensar una vegada has arribat al batxillerat, portes molts anys d'acostumbrar-te de, vale, memoritzo això, ho explico a l'examen i ja està. Llavors, si arriba un punt que et diuen no pensa, doncs potser també que et descol·loquen una mica el dir, ostres, no, fins ara, doncs, a història, fins ara a història era, o sigui, estudiar, m'ho memoritzo i ho escric. Si ara em feu pensar el per què passen les coses o per què es va desenvolupar tal guerra, doncs es bloquegen perquè no ho has fet mai.
Jo personalment, Jordi, penso que a l'escola no només es té que ensenyar, per exemple, les matemàtiques, la història, també s'ha d'educar, i jo penso que això també va una mica de la mà amb el que t'ensenyen a casa i té que anar lligat, jo penso, una mica. Llavors, col·legis on es potencia també la comunicació entre mestres, entre pares i alumnes, jo crec que això és molt important. O sigui, el col·legi t'ha d'ensenyar a reflexionar, però també a casa té que anar acompanyat de un bon ensenyament a casa.
El gran debat... Això que dius és per... Sí, realment estem totalment d'acord, eh? El problema no és com haurien de ser les coses, sinó què fem quan no són com haurien de ser. És a dir, tant les famílies que es troben que l'escola no respon, perquè fan servir dels criteris, com les escoles que ens trobem que les famílies no responen, no? Perquè aquí és veritat que cadascú mira la fèria seva molt elevada, no? Però a altres vegades, mireu, en el meu claustre de professors, mireu, la família hem de comptar amb la família si hi és. I quan dic si hi és, vull dir si li importen els seus fills. Hi ha vegades que no hi són, que no són físicament o que no hi són anímicament. I, per tant, hem de plantejar un plan B, un protocol, que si no, no? Diguéssim, què fem si no hi són? No? En aquest sentit, la meva experiència és que si els pares volen que eduquis el fill, o si el fill vol ser educat, un dels dos, si un dels dos es compleix, l'acció educativa és possible. Però si no volen els pares i no volen el fill, no hi ha res a fer. Més val que marxi a un altre model, diguéssim, no? Però això que deies és veritat, Carlos, eh? En cap cas dic que no. Però de vegades, ja, estaria perfecte. Els niños no llorasen al
sí, sí. Eh?
De tota manera, això que dius, Carlos, està bé, sempre i quan hi ha un pas previ o imprescindible, que és l'acadèmic.
Sí, sí, això està clar. O sigui, el col·legi és molt important tot el que sigui l'acadèmic. Jo, de fet, penso que una altra... En aquesta part, un factor que es tindria que potenciar també a l'escola és la part pràctica. O sigui, jo a l'escola, tant a l'ESO com a la batxillerat, he fet moltíssima teoria i, sobretot, per exemple, en ciències, no sabia al final què estava fent, què estava estudiant. És una mica amb el que deien abans la Lorena i la Blanca, memoritzar. I al final, si no entens, si no t'ensenyen a pensar, si no ho veus des d'una perspectiva més pràctica, és molt difícil aprendre i aprendre a pensar. Llavors jo això al col·legi sí que ho vaig trobar a faltar, una part més pràctica, una part... Això es fa perquè i es fa i s'utilitza a la vida real així. Jo, per exemple, economia, fer-ho només teòricament és pràcticament impossible. Si ho veus a la part, després jo vaig fer un any d'ADE i veure-ho a la part pràctica i com s'utilitza tot allò que s'aprèn, com que quadra.
Canvia la perspectiva.
Sí.
Deixa'm dir una altra cosa, Jordi. Quan agafes... tu, abans la Lorena parlava de parlar en públic, debat. Estem totalment d'acord. Però jo no sé si t'has trobat, perquè al programa han vingut uns quants filòsofs que potser parlaven bé o no tan bé, però deien coses molt interessants. Si no hi ha un contingut real, el fet d'aprendre unes tècniques per moure't un escenari o per mirar la cara o moure les teves mans... No és només això. Que són les tècniques, són bones tenir-les, però també ha d'haver un contingut real que doni forma al teu speech.
Sí, doncs ara que dius això de la filosofia, doncs la filosofia justament és una assignatura que t'ensenyen. Què deia Descartes, què deia Kant, què deia... Però després no et diuen, vale, i quina opinió tens tu? I per què? i estàs en d'acord, en desacord, fer un debat a la classe, perquè aquestes seran opinions que tu pots estar més o menys d'acord amb un o amb altre, i no significa que t'equivoquis. Però és que a l'escola t'ensenyen que això és el que hi ha i no hi ha un altre. Llavors és ensenyar, o sigui, sí, ensenyar pues, totes les teories que hi ha, però també dir, vale, pues, i en aquesta classe què pensem? I no tenim per què pensar tots el mateix. I hi ha vegades que el que pensa el professor és el que ja té que pensar tothom, perquè si no ja pues, t'equivoques. O està bé, però clar, com puntua el professor i puntua segons el seu punt de vista, pues, millor pensar igual que ell, o almenys fer veure que penses igual, perquè si no la nota es veu repercutida. També això és un problema, que veiem les notes com dir...
Com una referència.
Estudiem sí. per tenir una nota, no per aprendre moltes vegades.
Sí, sí. I això, aquesta és la part que no aporten els alumnes. Eh? O sigui, els professors no aporten aquest àmbit del coneixement, diguéssim, del poder-se equivocar. Mm-hmm. Jo accepto això, però també és veritat que...
Però no s'enganyem. Un bon professor sabrà avaluar bé un alumne que arrisca.
Sí, sí. Sí. Però també, per exemple, després tens la CL, la famosa sí, CL, sí. I tens que fer l'examen de la CL de filosofia i no és precisament un examen on expliquis i tinguis que pensar. És un examen de memoritzar.
Sí, aquesta observació que acabes de fer i que els nostres oients no poden veure però que ha estat universalment assentida a la taula, jo tampoc no ho tinc clar. És a dir, els professors, els correctors de selectivitat, que jo en conec algun, també són professors de filosofia. I si troben algú que raona raonablement, és molt difícil. És que quan un alumne es troba... Perdó, quan un professor es troba un alumne que raona, un alumne que pensa, és molt difícil que no sigui sensible. Una altra cosa és que tu el que vulguis és poder expressar la teva opinió i fer-ho passar com a pensament.
No,
cuida. Clar, perquè un tio que fa un discurs coherent, encara que cometi algun error... És molt difícil que hi hagi... No tots els professors de filosofia són, diguéssim així, inamovibles. No? De vegades sí, de vegades no. En aquest sentit, és el mateix quan em pregunten i tu, la selectivitat? A mi la selectivitat no m'importa, gens. Però no perquè no em sembli important. És importantíssim i els nostres alumnes els hem de... Sinó perquè jo aspiro a ensenyar-los un mètode en què puguin enfrontar-se a la selectivitat com un examen de pas, diguéssim, no?
Sí.
Però clar, això vol dir que el que no pot ser, això jo no ho puc fer a partir de anem a fer 50 debats a classe i que cadascú digui el que vulgui, perquè això sí que no valdrà la selectivitat. Pensar vol dir que tu et trobes davant de les preguntes de la selectivitat i fas la millor resposta possible en funció del que has estudiat. Uh-huh. M'explico? Per això sí que has de pensar.
Sí, sí.
Jo crec que també... Davant, no?
Va una mica acompanyat també de la maduresa que tens a l'escola. O sigui, jo, per exemple, a dret he tingut l'oportunitat de fer una mica de filosofia aplicada al dret i m'ha agradat moltíssim. I al batxillerat, quan vaig fer filosofia, és que l'odiava. No la vaig agafar la selectivitat perquè ja la vaig pensar, mira, ja he acabat segon, ja l'aparco. I, en canvi, a dret era una obligatòria i em va agradar moltíssim. I jo crec que és perquè amb aquests anys de carrera...
T'ha canviat la perspectiva.
Completament.
Per tant, a l'escola, quan forma... els nanos per anar a la universitat, que en principi es formen, també cicles formatius, també però bueno, si van a la universitat, hem de pensar que han d'estar preparats acadèmicament, però també, d'alguna manera, han d'estar preparats a viure una vida social diferent, a espavilar-se. L'escola també ha de preparar una mica amb això. Us sentiu preparats a, ja no només a l'acadèmic, al que és arribar a una universitat gran, algú estudiava dret o sociologia, una universitat gran, aules de massificades, t'has d'espavilar a saber quines optatives agafes...
Jo, per exemple, com he dit abans, la meva escola era molt propera, llavors la relació alumne-profe-profe-alumne era totalment diferent a el que tinc ara, però és que els professors sempre m'han avisat i sempre s'ha dit que quan arribes a la universitat vas tu sol. Llavors, doncs, o sigui, estava preparada, doncs no, perquè he estat tota la vida de la mà, entre cometes, però bueno, al final tampoc ho considero algo negatiu perquè m'ha fet espavilar-me.
No, aquí està la pregunta que jo volia fer, és a dir, tu dius... Descrius que has estat acompanyada durant la teva etapa, diguéssim, de secundària. Perdó, primària, secundària. Aquest acompanyament t'ha enfortit o t'ha deixat incapaç, diguéssim, no? T'ha endurit o t'ha... És a dir, era un acompanyament constructiu o supletori?
A veure, una mica de tot, vull dir, o sigui, és una persona doncs, que em considero bastant propera, que m'agrada parlar amb la gent, llavors doncs, aquesta part doncs, bé, però per una altra banda, com acabo de dir fa res, el fet de que ara no estigui acompanyada doncs, m'ha fet espavilar-me, saps?
I per tant, aquell acompanyament era fèrtil.
Sí.
Podríem dir-ho així.
Sí.
L'hora del pati.
Tornem a ser a l'hora del pati avui amb el Carlos Tejera, l'Ignacio Pauplana, la Blanca Julià, la Patricia Izcorbe i la Lorena Gené parlant de l'escola des de l'altra perspectiva, que ja ens ha anat bastant.
No, és com ha sonat la sirena, hem tornat a, estàvem al pati i ara tornem a l'aula, perquè tenim aquí estem a, tot l'estudi ple de gent. Teòricament en exadolescent, veurem. Després farem el judici al final de la tertúlia.
Hi ha un tema que ha citat molt al començament l'Ignacio i vosaltres heu anat seguint i que hem deixat de banda, que és l'estructura del sistema. Hem picat alguns aspectes metodològics, però vosaltres no us agrada el sistema. No us agrada la luxe, no us agrada...
Es pot millorar.
Sí.
Falta molt camí.
Quins són els punts que trobeu febles? I en contrapartida, per ser justos, quins són els que trobeu forts?
La motivació. O sigui, que no hi ha motivació, com han dit abans elles, que anem com sense ganes. I llavors, si canviem el sistema educatiu, doncs potser en aquest aspecte milloraria.
Però això vol dir que els que, per exemple, jo, que vam estudiar a Bupi Cou, ja anàvem motivats al col·le?
No, no he dit això.
Sí, i qui ha de motivar? Perquè l'alumne moltes vegades veu la motivació com arriba... No tinc tombon a l'aula perquè si no no acabem, hem de tenir cadires, que algú em motivi. És així?
O sigui, jo em refereixo a que el sistema està estructurat d'una manera que és en plan, és així i ja està, i tu t'has d'estudiar, i després vas a l'examen i ho expliques. No hi ha algú que diguis, ai, tinc ganes de saber per què, és perquè t'ho donen tot.
Sí, és una mica això, jo crec que el col·legi té que posar una mica les eines per poder que l'alumne pugui motivar-se. O sigui, jo, per exemple, una molt bona proposta que vam ficar al meu col·legi els últims anys era un concurs d'economia on podies arribar a Madrid a competir i a mi em va agradar molt i és per això que vaig començar un any d'ADE després, perquè aquest concurs estava molt bé, m'agradava molt, ho veia molt, molt pràctic i em va ajudar molt a entendre l'assignatura i a motivar-me molt en aquesta assignatura. No sé molt bé amb quines eines, però jo crec que també falta una motivació.
Però planteja una motivació extrínseca, no? Que vingui de fora.
Jo també crec que un problema que hi ha és una falta de comunicació. O sigui, m'explico. Perquè el sistema educatiu sigui òptim o millor, fa falta que els quatre agents, que serien els alumnes, els pares, l'escola i la LOCSE, com que es posin més en contacte, o sigui, es comuniquin més per millorar això, no, que tenim, aquest problema que tenim, doncs millorar-lo. I és una falta de comunicació que jo veig.
Realment, comunicar-se amb la LOCSE és un repte.
Sí. Això, per això mateix, hauria de ser més flexible.
Això vol dir que hauria de tenir més autonomia al centre, per exemple.
Sí, per exemple.
Jo també crec que un problema, ara que ha sortit de les famílies, és que moltes vegades els pares donen al col·legi una responsabilitat sí. Que no li toca. Perquè al final l'educador primari és la família i l'educador secundari és l'escola. Llavors, quan no hi ha un educador primari, que és el que hem parlat abans, clar, què passa? Que l'escola té que agafar un paper que no li correspon. Llavors, això jo també crec que és un problema, però clar, tot això va més allà. O sigui, tot el tema de l'educació és... un problema gros, que no només està en les escoles, sinó sobretot també en les famílies.
És un problema social.
Sí, un problema social.
De tota manera, totalment d'acord, i cada vegada més l'escola s'ha psicologitzat, o sigui, te't dona feina, Blanca, no et queixis. O sigui, i això es pot veure com un problema o com un repte. Perquè deia abans el Jordi, és a dir, tu entres a l'escola i et trobes el que et trobes, i podries... començar a dir, vull famílies més implicades, vull nens més motivats, bueno, però tens això, què fas amb això? És a dir, i hi ha professors capaços de donar-hi la volta a aquesta circumstància, molt difícil, i hi ha altres professors que es queden en la queixa. I és molt important, quan parles amb el claustre, quan et trobes un professor que té xispa i que et dona solucions i que li dona la volta, bueno, és molt més atraient que el professor que et diu els 300 problemes que ja tothom sap i que no avancem res.
Sí, que a més genera un magnetisme no només cap als alumnes, sinó també cap als companys. De vegades passa que la teva vocació, parlava abans de vocació, que la de vocació pot donar cert temps i vas veient com les coses canvien i tu cada cop estàs més lluny, les teves referències són cada cop menys que les teus alumnes, pots tenir com una mena d'adormiment de la vocació. I quan veus algú al costat que es mou, que estiva, que activa, que té coses que els alumnes els segueixen, això també provoca un magnetisme especial. Jo he vist gent, allò, gent de 50 i molts, que ja, diguéssim, tothom els dona per finiquitats, que han ressuscitat, però ressuscitat, i s'han convertit en nous referents gràcies a que algú els ha recordat perquè estaven allà, no?
És... El claustre, per això vosaltres no heu viscut un claustre, professors, però això que diu el Jordi és molt important, que hi hagi un ambient on davant del problema es planteja una solució, sempre. Jo sempre dic, hi ha vegades que escoltes un professor parlar d'uns alumnes i escoltes sempre parlar malament d'ells. I a mi com a director se'm posa una llum vermella per dir, compte que hem de fer alguna cosa, perquè si parles sempre malament d'un alumne, poc podràs ajudar-lo.
Per això tampoc hem de parlar malament tota l'estona dels professors, no?
Ni de la LOCSE. Sí, sí, sí. Molt bé. I l'elecció de carrera universitària com la vau fer?
Jo va ser una mica, no sabia el que volia fer, vinc d'una família amb advocats, però en un primer moment vaig dir, ostres, és que només dret, i si després no m'agrada, no sé quines sortides tindré. I llavors va ser un moment en el que a la meva universitat es començava a fer la doble carrera de dret i ADE. I llavors vaig dir, mira, per què no? Em vaig a provar, i si va bé, i bueno, tornava a lo de vaig fer batxillerat tecnològic per les opcions, i jo vaig començar una doble carrera per les opcions. És veritat que després m'ha encantat la carrera, o sigui, m'ho he passat molt bé.
És que a vegades causes espúries donen resultats brillants, eh?
Sí.
Segueix, perdona.
I jo va ser per això, i al final doncs, m'ha agradat molt.
I sociologia per les sortides?
No, per les sortides no. perquè em sembla interessant, la veritat. I perquè jo considero que la gent moltes vegades posa les sortides en el primer pla, però jo no ho poso al primer pla. O sigui, el primer pla, per mi, és la felicitat de cadascú. Llavors, de què et serveix tenir un bon sou, però estar totes les setmanes esperant fins al divendres a poder plegar. Estàs com el 80% de la teva vida, doncs, esperant el divendres o no volent viure el que estàs vivint. Llavors, que això és la situació de molta gent.
Sí, sí, absolutament.
Sí, i ho trobo molt interessant, la veritat.
És que hi ha una dada que a mi em semblaria molt interessant, que és molt difícil d'aconseguir fer-la pública, però les escoles estan molt preocupades de com va la selectivitat, les notes, és evident que tots... Però què passa amb els teus alumnes a primer de carrera? Quants dels teus alumnes canvien, després d'un any de carrera, canvien de carrera i es perden en un canvi... perquè no han trobat la seva vocació educativa. Que no passa res, a vegades t'equivoques, canvies i tot bé. Però hi ha molts casos que els veus, que els trobes després i dius és que no és un tema intel·lectual, és un tema no de l'acció. No has sabut què li agrada de veritat.
Jo em vaig canviar, o sigui, jo vaig fer la branca de socials amb l'economia, m'agradava bastant, i vaig començar a D. I llavors... Jo venia amb una idea, suposo que una idealització del que seria administració i direcció d'empreses, i no em va agradar molt. Vaig fer primer de carrera, no em va agradar, i allà vaig conèixer una mica el dret, que l'escola no havia fet res de dret, i tenia una assignatura que feia una mica de dret mercantil, de dret civil, em va agradar molt, vaig mirar quines plans d'assignatures hi havia a la carrera de dret, i em vaig canviar a la mateixa universitat, vaig fer el canvi l'any següent, i la veritat és que jo crec que vaig encertar, o sigui, he disfrutat molt de la carrera i el màster ara no l'he començat, el començo ara el 25, però crec que va ser un gran canvi. en aquest sentit.
Blanca, tu no vas a dir també...
A mi em va passar el mateix, vaig començar una carrera i la vaig deixar. En el meu cas, jo vaig fer estadística, també perquè vaig fer el tecnològic i vaig veure, mira, és una carrera...
Era quan encara t'agradaven les mates.
Sí. No, encara m'agrada, fa temps que no les toco, la veritat. Llavors vaig començar i jo el meu motiu per quedar-me allà una mica era perquè jo em vaig anar a l'any i mig, dos, llavors era si ja acabava el segon, ja acabava la carrera, o sigui, ho deixava allà o continuava. Llavors, clar, jo sabia que amb estadística dius, és una bona carrera a nivell professional, no? Aquí és el que dèiem, trobar feina en estadística és una bona carrera.
Sempre hi ha coses per comptar. Sí, sí.
Però, exacte, però llavors dius, és que a mi això realment...
I consultories per treballar, perdó.
Llavors jo dic, jo realment això no... Jo el que vull no és acabar en una màquina programant. Llavors, per això, al final... Pues no sé com va anar, que mira, he acabat aquí en psicologia i la veritat és que molt, molt contenta i crec que és el millor que he fet, aquest canvi
d'estudis. I aleshores, la pregunta és, l'educació que t'has rebut a l'escola t'ha servit per equivocar-te o per ser capaç de corregir?
Jo crec que això em ve una mica més de casa, però també l'escola, bueno... És que l'escola jo no recordo massa tema universitat, tampoc tocar-lo massa. Jo no el vaig tocar massa el tema de la universitat, a l'escola. Sí que és veritat que jo era de ciències, 100%, perquè mates, física, química, m'agradava molt i allà destacava més. Però tot, al revés, psicologia, vamos, ni de broma. Perquè això és un altre tema, a l'escola, tema acadèmic, que crec que a l'escola falla una mica, és el tema de les faltes d'ortografia. O sigui, com pot ser que a primera carrera... la majoria de persones facin tantes faltes d'ortografia. És molt fort. Llavors, què passa? A l'escola, sí, et baixem un punt, dos punts. Bueno, però al final, el 5, qui vol arribar, facis 80 faltes d'ortografia. Perquè què passa? Aquí, bueno, jo dic, no, i no és una cosa de la meva escola, perquè jo ho he vist a la universitat i, bueno, faltes importants. I en psicologia, que és de... O sigui, no és una cosa de científic. De saber escriure, tothom ha de saber escriure. I crec que és un greu problema que n'hi ha a nivell acadèmic.
Mira, jo tenia una inspectora que em deia... A l'escola els alumnes han d'aprendre a llegir, a escriure, a sumar i a multiplicar. La resta, bueno, ja veurem què fem. I ve una mica per aquí. A vegades hem oblidat... Curiosament heu evolucionat la tertúlia, perquè al començament parlàveu de coses pràctiques, de no memoritzar, i ara acabes dient, bueno, però que aprenguin a escriure i no fer faltes d'ortografia. Hi ha un punt aquí...
Vas dir que ha d'estar.
Esteu creixent, eh? He començat la tertúlia com a adolescents, l'acabeu com a adults.
Però una cosa no treu l'altra.
Clar,
lo bàsic ho hem de tindre. Si no tens lo bàsic, no podràs pensar. Si tu no pots escriure una carta, pots pensar, però si no pots transmetre el que vols, tu tens que tindre unes idees bàsiques.
Això que dius és absolutament cert, és veritat. Però és que també s'ha de mirar des de l'altra perspectiva. Tu tens 30 alumnes de quart d'ESO. Suspens a tots els que fan faltes?
Sí. Si cal, sí. Mira.
Sí, el que no si pot cal, sí. Que
aquest és un judici abstracte, que està bé, però que no se sosté en la realitat. Perquè però si li mires al blanc dels ulls, saps que és aquest i que... Saps? No és tan fàcil.
Jo crec que si suspens el primer dia a tots i suspensos, no s'aprova fins que no facis un examen sense faltes. Potser els alumnes es posen les piles per aprovar, perquè si el que interessa a l'alumne és aprovar, si l'única manera d'aprovar és no fer faltes, potser si aquell professor suspèn a tothom, no és que el meu... Que es vinguin a queixar els pares... li ensenyes el teu examen. Com vols que aprovi el teu examen al teu fill amb 20 faltes d'ortografia?
No, o sigui, em commou que ho vegis, eh? O sigui, que les noves generacions surtin així de...
Una vegada fora de l'escola.
Sí. No. El que passa que la veritat... Mira, jo tinc una experiència personal, quan vaig ser coach, soc del sistema anterior, mai havia suspès el setembre, la primera assignatura que vaig suspendre el setembre va ser el COU. Són gilipolles, vale? Cadascú té el que té. I a mi em van suspendre el COU amb una. Jo vaig haver d'anar al setembre amb una assignatura i vaig fer la selectivitat al setembre. Val? I ho recordo com una de les millors coses que m'han fet mai. Jo em vaig passar tot l'estiu estudiant filosofia com un loco. Tanta filosofia vaig estudiar que l'any següent vaig aprovar una assignatura només de la que tenia asseguda. Aquest bé que em van fer, que a més vaig tenir l'ocasió d'agrair a la professora en qüestió que m'hagués suspès, jo no ho puc fer als meus alumnes. Perquè si ens deixo un segon de batxillerat amb una sola, els estic destrossant la vida per sempre. Jo vaig poder, més o menys, més tard, amb una mica més d'esforç, fer el que volia fer. Els contextos històrics tenen una influència determinant.
També perquè potser ja que començar a incidir, doncs, per exemple, amb això, les faltes d'ortografia, més de petits que els nens, jo recordo a l'escola que només em llegia els llibres obligatoris. I si no era, bueno, i si te'ls llegies, perquè al Rincón del Vago hem tirat tots allà i, si no, i com s'aprenen a no fer faltes és llegint uns altres llibres. Llavors també ensenyar doncs, aquest doncs, amor per la literatura. Jo ara m'he llegit més llibres en els últims 2 anys que en tota la meva vida, jo crec. I llavors també és, i és no et diria des de molt petit, però sí, clar, si tu ara a segon de batxillerat estan fent faltes al suspens, però és que a segon de batxillerat no es tindrien que estar fent faltes.
Això, perdó, dos idees contradictòries, però per una altra, amor per la literatura, lectura obligatòria. Jordi, perdona.
No, només deia que ja acabem la tertúlia, us dono les gràcies a tots, però és bonic veure com això que dèiem a l'entrada és absolutament cert, no? És a dir, tu treballes... M'hauria agradat veure'ls quan estava a la segona i a tercer d'ESO. No ho dic en plan, al revés. És a dir, ara, en el moment que estan en graus diferents a la universitat, han aconseguit desenvolupar una maduresa i una exigència amb la vida que probablement té les seves arrels en la paciència infinita que alguns dels vostres professors van tenir en el passat. Moltes gràcies a tots, al Carlos, a l'Ignacio, a la Blanca, a la Lorena i a la Patrícia per compartir aquest espai de ràdio i per portar-nos doncs, això, aquesta, la veu dels exalumnes. Moltes gràcies. Ens veiem en el següent bloc del programa. Arribem al quart bloc del programa que avui dediquem, com sempre, pràcticament sempre, a les recomanacions. Avui ens acompanya una amiga nostra, la Maria Turo. Bona nit, Maria.
Bona nit.
Ella és professora de literatura i de llengua. Actualment està treballant a una escola i també a la universitat, diguéssim, a la docència de magisteri, però no només, no? A la Universitat Abat Oliba, en concret.
Sí.
Molt bé. Quin llibre ens portes avui per estrenar la teva col·laboració a la secció?
Porto un llibre que és com aquestes pel·lícules de nens que també les poden veure els adults i en descobreixen sentits que els nens probablement no han encara copsat. I és un llibre que es diu Momo, de Michael Ende, l'autor més conegut per La història interminable. I és un d'aquests llibres que vaig redescobrir després d'haver-lo llegit una primera vegada que em va passar desapercebut i en rellegir-lo com a professora també i ja més conscient de l'actualitat d'aquesta obra, que en realitat és de mitjans del segle XX, em va impactar especialment pel tema que tracta, que és el temps. És una mena de faula sobre el temps, una alegoria, però en el format d'una història de fantasia, aparentment. Però tot el que parla, la història que construeix i les reflexions que se'n poden extreure amb els alumnes també, però també personalment sobre el temps, sobre la importància que dona el temps, a la pèrdua del temps i tot el que en deriva, l'educació dels fills, la fama, la feina ben feta, fins i tot la bellesa, l'estètica, en relació amb el temps, em va impactar especialment per la senzillesa que té, en realitat, el que construeix. És la història, no sé si puc explicar una miqueta, recordar, així, recordar una miqueta. La història d'un personatge, una nena, que està fora, diguéssim, entre la realitat i la ficció, que és la que dona títol a l'obra, una nena que es caracteritza sobretot per escoltar, per saber escoltar. I sap escoltar perquè té tot el temps del món. I tots els personatges dels que s'envolta, personatges senzills, nens, un escombriaire, un rondallaire, diguéssim, que explica històries, són personatges que són personatges reals i alhora també amb una aura així de ficció, de fantasia, de misteri, i com els afecta el temps quan se n'adonen que el que suposa la pèrdua de temps, és extraordinàriament actual, em sembla, perquè el que proposa el llibre en el fons és estem perdent la capacitat d'escoltar, de parlar, de contemplar per la necessitat de convertir el temps en diners. I sent una història tan senzilla, tan infantil, les reflexions que proposa i les metàfores que em fa em sembla que són fins i tot més actuals ara que en el moment en què es va escriure. En aquest temps ara de sempre estem enganxats a... en el fons perdent el temps, però sempre enganxats a algun artilugi que ens impedeix, per exemple, contemplar, que és el que fa la protagonista, o parlar veritablement mirant a la cara, conèixer veritablement els altres i conèixer-nos a nosaltres. I això, que Momo ja apareix bastants anys abans d'internet i de les xarxes socials, ja apareix molt ben reflectit. Em sembla que fa de l'obra una possibilitat de retrobar una reflexió d'una forma infantil i senzilla, que a mi em va impactar especialment.
Ja, quan els professors analitzeu la literatura d'aquesta manera, una qüestió sempre m'he plantejat. Tot això, el Michael Ende ho tenia al cap quan escrivia? És a dir, la relació entre la profunditat del missatge i la intuïció de l'artista, diguéssim, no?
Això és la pregunta que em fan sempre els meus alumnes, però tot això ho va pensar.
Això vol dir que estic a l'alçada dels alumnes, almenys.
És una pregunta, de fet, quan me la fan jo també me la faig, perquè penso si no estic portant la interpretació massa enllà.
Jo pregunto amb respecte, és a dir, a mi em sembla que l'obra quan la crees, la meitat és de l'autor i l'altra meitat és de l'espectador, i per tant una anàlisi profunda, pot ser que l'autor no li hagi sortit sense saber-ho, no? El que em plantejo és, diguem-ne, la correlació aquesta, precisament.
Jo penso que sí, perquè tot i que els personatges són això, semifantàstics, diguéssim, o estereotips, realment ell ho ubica la història, la representa, en un espai molt determinat i molt reconeixible. Una ciutat, apareix després un restaurant de fast food, no li diu aquest nom, evidentment, però els nens apareixen després, quan els pares necessiten estalviar tot el temps possible, tancats en una mena de centres d'educació, d'una manera molt profètica, a més, educació dirigida totalment a l'utilitari. És a dir, jo crec que veritablement...
Que té un grau de consciència elevat.
Sí, sí. Del que volia escriure i més real cada vegada quan més es fa veritable el que ell va intuir.
Molt bé, Maria, moltes gràcies. T'emplacem a la propera recomanació. Has d'estudiar i llegir molt perquè els nostres oients estiguin satisfets. Moltes gràcies.
Gràcies.
I arribem al final del programa d'avui amb el No tinc criteri de cada setmana. L'Enric Cantín, com sempre, explicant-nos el que opina sobre el món. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. L'Hora del Pati d'avui l'ha fet possible Jordi Carretero i Toni Huguet al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció i a la direcció i a la presentació en Raül Adames i en Jordi Cabanes. Molt bona nit.
L'altre dia em va passar una cosa molt curiosa, eh? Vaig entrar a un lloc, sense entrar massa en detalls, i li dic a la persona que hi havia allà: hola, bon dia! I em diu: oh, hola, bon dia, hola, bon dia. Escolta'm, què vols dir? Li vaig contestar: oh, és que sempre em saludes igual. Escolta'm, com vols que et saludi? Vols que m'aprengui un monòleg de Shakespeare per fer-te més entretingut a l'entrada? Home, és que tothom saluda de la mateixa manera. Ai, a mi què m'expliques? Escolta'm, fes una instància a l'Ajuntament, tu. Això de la instància, us ho recomano molt, perquè una instància poques vegades serveix per res. Home, però si envies a una persona a fer una instància, ja està entretinguda. És molt més educat que engegar la gent a la merda i pràcticament és el mateix. En fi, el cas és que jo em vaig quedar molt pensatiu, no?, sobre aquesta tonteria. És el que té no tenir feina. Però és que ens hem tornat uns yonquis de les novetats i de l'oci. Massa. I la culpa De qui és? De les pel·lícules. Per què? Perquè consumim moltes pel·lícules, amics, i són les primeres a no ser originals. Sempre són iguals. No, aviam, no és que no estrenin res de nou i tot és un refregit d'un altre, no. Que d'això també en podríem parlar, eh? És que estan farcides de topis i després ens acostumem a la mediocritat i anem demanant que la nostra vida sigui una pel·lícula divertida i diferent. I no pot ser. Fins i tot en les coses més trivials, com entrar i saludar. Escolteu, i això no va així. Que no, és que no pot anar així. Perquè totes les pel·lícules, al final, repeteixen els mateixos recursos, els mateixos gags. I, esclar, ja no fa falta que vegis la pel·lícula. És que ja te la saps. I en podríem parlar molt, dels tòpics de les pel·lícules. Perquè cada gènere en té un munt. Però, escolteu, un munt, eh? En podríem parlar moltíssim sobre aquest tema i com ens han arribat a malacostumar al maleït cinema. Anem a posar un parell d'exemples. En les pel·lícules de policies, no? Aviam, el policia maldestre sempre el foten a treballar a l'arxiu. Escolta, què té de dolent treballar a l'arxiu? Si ets un policia, l'arxiu és un lloc tranquil, eh? I després, cap a casa, escolta'm, i és un lloc confortable i calent. Aviam, un document de Word no et fotrà un tret, eh? Doncs no, tu, a l'arxiu, castigat, no s'entén, eh? Però és que sempre és així. I després arxivem coses com si estiguéssim castigats, ja, de mala gana, no? O mireu, també hi ha un tòpic de les pel·lícules de policies que es veu que qualsevol agent que estigui involucrat en una investigació, escolta'm, acabarà visitant un local d'estriptis, eh? Escolteu, poseu-vos d'acord, criminals i policies, eh? Quedeu directament al bar, us estalviareu temps i diners i al final tots acabarem allà, tu, escolta'm. I us heu fixat el divertit repartiment territorial que tenen sempre als Estats Units? Soy el sheriff del condado, però el fiscal sempre és el distrito. Escolta'm, si sempre ha de ser així, no, és que no fa falta repetir-ho, tu. A hores d'ara ja sabem que hi ha un sheriff del distrito ni un fiscal del condado. I després, escolta, sempre aquesta mania de les traduccions que tot està a dos manzanes i tot val dos pavos, tu. Escolta'm, no, això no és real. Tu vas per Girona i no preguntes, perdoni, Joan Maragall amb Jaume I? Sí, miri, a dos manzanes. Oi, que queda estrany, és que no és normal, això. Aviam, vas a un quiosc, posa'm l'avenç i l'ara. Què li dec? Dos pavos. No, escolta'm, doncs a les pel·lícules, sempre tu, manzanes i pavos. Que ho tradueixin, tu, que no costa res. Aviam, què li dec? Dues merles, per exemple, no? O, escolta'm, que és molt lluny, això. Mira, doncs a un parell de magranes i gira cap a l'esquerra, amic. Ja està, és que és ben fàcil, eh? Aquí els traductors fan una mica d'aigües, eh? O les pel·lícules que surten ordinadors. Que aquesta també és una altra, eh? Us ha fixat que el teclat fa un soroll exagerat? Com si volguessin dir, mira, com estic teclejant i m'estic esforçant. Tu t'imagines que un teclat normal fes aquest soroll? Ens explotaria el cap. I la rata, escolta'm, que no teniu rata a les pel·lícules d'ordinadors. Tot ho han de fer amb teclat. Escolta, que no teniu un sistema operatiu amb una interfície gràfica, un petit Windows, per exemple, que és que encara funcioneu amb l'MS-2. Home, per favor, tu. I després aquesta frase. Estamos dentro. Aviam, quan han hackejat un sistema, després de teclejar molta estona i de fer molta fressa, estamos dentro. Però aviam, ¿dentro de dónde? ¿De dónde te has metido? Si solo tenías que hackear el Pentágono. Es que te van a ver, estamos dentro. I esclar, amb tot això, no és estranyar que la gent tingui fam de coses noves, perquè les pel·lícules estan farcides de tòpics que es repeteixen més que en Pablo Casado tartamudejant. Per exemple, escolteu, el cotxe no arrenca. Ostres, el cotxe no arrenca. Aviam, compra't una bateria, tu, per favor, si has de fugir. Compra't una bateria. Collons, tu, ja ho saps que si estàs en perill el cotxe no t'arrencarà. És que ja és de calaix, això. O és que després això passa a totes les altres pel·lícules perquè es van passant els topis uns als altres. Fins i tot a les pel·lícules de l'espai, que no els hi arrenca la nau espacial. O si tu, a Star Wars, en Han Solo, collons, Han, roba't una bateria, per l'amor de Déu, per l'Alcon Milenario. Que ets contrabandista, no et costa res. Això sí, tu. Les claus sempre, però sempre, són a dalt del parasol. Ara, no els hi robarà ningú el cotxe, no? Si és clar, si no tenen mai bateria. I els musicals. Voleu, a mi m'encanten, els musicals. Jo he crescut amb els musicals, així estic, eh? No tinc res en compte dels musicals, però reconec que hem fet molt de mal. Per què? Per exemple, això de que en qualsevol moment el protagonista es posa a cantar i es posa a ballar i tothom que passa pel carrer de cop i volta es para, no? I sap la cançó. I saben la coreografia. Escolta, allò és un número de ball i cant preciós que quan la protagonista acaba, escolta, tothom segueix a lo seu. I aquí no ha passat res. Tot ha sigut maquíssim. Doncs a mi, que m'agrada tant els musicals, ho faig al súper, no? Pensant que tothom em seguirà i l'única cosa que sento és una veu per megafonia que diu que el senyor de la secció de la fruita deixi de fer l'imbècil o trucaran a la policia. I esclar, Jo ho passo molt malament, perquè la vida no és un musical, és evident. Doncs les pel·lícules tenen la culpa de fer-nos creure que la nostra quotidianitat és un musical. Tenim ànsia i fam de novetats, per culpa de les pel·lícules que repeteixen tòpics, que fins i tot quan tenim una mala nit i tenim malsons, ens voldríem despertar així com de sobte, no? Incorporar-nos amb els ulls molt oberts i suant i que algú ens digui «Estàs bé, Jimmy?» No, està bé en Jimmy. Esclar que no, collons, com vols que estigui bé en Jimmy? Que no ho veus? Ja han de fer mal la renyonada, tu. En Jimmy no es pot aixecar així, amb aquesta empenta lumbar només per tenir un malson. I a les pel·lícules, vinga a aixecar-se com si tinguessis una molla al cul, i vinga a repetir-ho, i vinga a suar amb aquella cara d'angoixa. Però, Jimmy, escolta'm, estàs bé en Jimmy? No, home, no, en Jimmy no està bé, tu. En Jimmy el que necessita és un físio. Vejam. El tema dona per molt perquè entre el munt de sèries i la quantitat de pel·lícules que hem vist, tot ens fa mandra i volem més, coses noves, eh? Així que, amics, per desgràcia vostra, la setmana que ve, volveré.
Volveré.
És el mateix que he dit jo, ho veieu?